Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Obrim la tercera hora amb el Català al carrer i avui al concurs regalarem no un, sinó dos llibres. Per tant, a partir d'un quart podeu començar a trucar i jugar amb nosaltres. Recordo el telèfon 93-87-26-26. I comencem saludant la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, avui comencem amb una crida per estudiants motivats amb el català.
Exactament. Bé, és una campanya que el curs passat ja es va fer en aquesta època, perquè suposo que és època d'inscripcions a les universitats, i ara s'ha tornat a llançar, que una campanya que es diu Tria Filologia Catalana. I per què es diu això? Doncs bé, perquè la Generalitat i la xarxa d'universitats doncs han vist que falten persones que estudiïn, que vulguin estudiar Filologia Catalana. És un grau que cada vegada té menys estudiants.
S'està morint, no?
Sí.
Deien que hi ha poquíssims estudiants.
Sí, i a més, per l'altra banda, o sigui, hi ha molt pocs estudiants i per altra banda hi ha molta demanda, perquè justament es necessiten molts llicenciats en aquest grau. Ara hi ha moltes jubilacions de les primeres generacions que hi va haver d'aquests estudis, i després tots els canvis actuals que hi ha doncs, a Catalunya, doncs es necessita molta persona qualificada amb aquest grau, i són estudiants que quan surten tenen 100% la feina assegurada.
Vull dir que... Poques carreres poden
Exacte.
Afirmar això.
Exacte, vull dir que què més vols demanar, no? Esclar, t'ha d'agradar fer el
Has
grau...
Has d'estar motivat pel català, com dèiem.
Aquesta feina.
I per la docència, també, bàsicament,
sí.
No? Que és la principal sortida.
Però, sí, però que això també és una de les coses que volia dir. No únicament estudiar filologia vol dir ser professor en un institut, perquè té altres sortides. I pot ser, doncs, que això, ser professor, no t'agradi o no vegis que sigui el teu perfil, però hi ha altres possibilitats. Primer, els estudis. També hem de pensar que no es tracta només d'estudiar autors i literatura i llegir tot el dia llibres, que seria més la part de literatura, o de llengua només seguir les normes de Pompeu Fabra. Vull dir que s'estudien altres coses. La relació amb altres cultures, es fa molta part de comunicació, que avui dia és bàsic també en totes les sortides que hi pot haver, d'expressió oral i d'expressió escrita, intervenir en molts àmbits. També es fan molts estudis sociolingüístics per saber, doncs, poder estudiar quina és la situació de la llengua, què es pot fer, quines sortides hi ha, gestió de lingüística, gestió de... per difondre, per promoure aquest ús del català que d'aquí en parlem tantes vegades, les noves tecnologies, això també es tracten dins aquest grau. La intel·ligència artificial, com s'hi pot intervenir, tot això també es coneix a fons.
Vull Estàs dir que, venent molt bé el peix.
Clar, que tot això s'ha anat actualitzant. Que, és que és una carrera molt antiga, que són rates de biblioteca, que només es tracta de llegir autors de fa 100 anys. No, es fan altres coses més actuals. I també té sortides, a part de la docència, que evidentment és una sortida principal i important, fer de professor o professora en un institut. Però, per exemple, també hi ha aquesta part més de dinamització lingüística que aquí expliquem tantes vegades, feines que fem el consorci i també l'administració per promoure l'ús del català. Per tant, és una feina més de gestió. També ensenyament per adults, per exemple, el consorci.
Potser t'agrada la docència, però no tens ganes d'estar amb adolescents.
Exacte,
pots
fer-ho amb adults. I també hi ha moltes sortides pels que els agrada veure món a les universitats, que n'hi ha per tot el món, universitats que s'estudia català. Per tant, també es pot viatjar, havent fet filologia catalana, es pot fer assessorament en mitjans de comunicació, en editorials, en empreses i administracions.
Clar, pots fer de correctora.
Exacte, en les editorials, en les empreses, això, els mitjans. Tota la xarxa d'entitats de persones nouvingudes, doncs també es pot fer l'acolliment i cursos en aquesta banda. I en el món digital i totes les noves tecnologies també necessiten molts filòlegs per veure si cada vegada més doncs, tenim més recursos que també siguin en català. Per tant, de sortides n'hi ha moltes, actuals i no antigues i avorrides, i el que falta, doncs, això, joves que tinguin ganes de fer aquest grau i després veuran que tenen totes aquestes possibilitats. I ara és el moment i després podran trobar feina.
què més vols?
Exacte, això és el que també s'ha de mirar. Ja sabem que els joves han de triar el que els agrada, que els ve de gust, i després ja ho veurem, perquè el món avança molt ràpidament.
I canvia molt.
I no pots pensar, ja amb 18 anys, de què treballaràs quan en tinguis 50, no? Avui dia, sobretot, tot això es veu d'una altra manera. Però bé, és una formació que té moltes possibilitats i que, com totes, doncs, també es va adaptant com avança la societat, i que ara hi pot haver unes sortides i d'aquí uns anys n'hi haurà unes similars o unes altres.
Aviam si hi ha força vocacions. Exacte. Durant aquesta preinscripció,
doncs,
universitària.
I els clients que tenim, doncs, si tenen fills, nets, o ens estan escoltant
amics
ells directament,
coneguts,
doncs això, que els animin a estudiar Filologia Catalana.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní amb la Sílvia i l'Eli.
Saludem, com sempre, la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia. Com estem?
Molt bé, Eli, bon dia.
Una setmana més ens unim al Català al Carrer. I de què parlem avui?
Doncs mira, avui parlarem de paraules referides al sentit de l'olfacte, ara que som al mes de maig i podem gaudir de les olors primaverals que desprenen les plantes, les flors que podem veure aquests camps tan, tan florits d'aquesta primavera plujosa. Bé, doncs, deia l'escriptor Eugeni d'Ors que l'olfacte és romàntic i sempre ho serà. Les olors i les emocions van lligades, diu Gemma Reguant, actriu investigadora en el sentit de l'olfacte, per millorar la locució actoral. Quants cops, en entrar en un lloc on es respira un olor molt agradable, ens hem relaxat o ens hem sentit millor, diu. Qui no associa una determinada olor a un lloc, a un record, a una persona, i s'hi transporta? Diu el lingüista Sebastià Serrano, l'olor és com una papallona per a la memòria i per això d'ella en podem esperar qualsevol cosa. Parlem ara del vocabulari. De paraules referides a les olors n'hi ha unes quantes. Si parlem de bones olors, tenim aroma, que és una paraula femenina, com olor, una bona aroma, com per exemple l'aroma del cafè per als que som cafeters. Després hi ha flaire, la flaire de la ginesta, que és una de les plantes que té unes flors més oloroses que podem sentir aquests dies. Efluvi, que és una emanació subtil, els efluvis de la primavera, podem dir. Perfum, que és una olor agradable, el perfum de les flors. Després tenim també sentor, que és un sinònim de flaire, la sentor del gessamí, una altra de les flors més oloroses. I si parlem de males olors, tenim pudor. Pudor, que és una paraula femenina, la pudor en femení, perquè en masculí, i pronunciant la R final, el pudor és una altra cosa, és el sentiment de reserva, de vergonya, de timidesa. I pudor, mala olor, té molts sinònims que expressen més o menys intensitat. Tenim bravada, una bravada és una pudor forta, ferum, la ferum d'un animal, per exemple, fetor o fetidesa, furtor, que és una olor forta i desagradable, pestilència o pesta, que és una pudor molt forta, pudentor, que es diu en algunes contrades, o tuf, tuf de tabac, per exemple. I també tenim paraules d'argot, com catipen, que és una paraula d'origen calor. Potser algun dia dedicarem un programa a paraules d'origen calor. D'adjectius referits a les olors tenim olorós, flairós, fregant, perfumat, o, si fan pudor, fètid, pudent, pestilent. I també inodor. Inodor és que no fa cap olor. Pel que fa als verbs, cal dir que en català el verb olorar és fer servir el sentit de l'olfacte aspirant l'aire pel nas per sentir l'olor d'una cosa. Podem olorar una rosa, una colònia, un menjar per saber si és bo. Un sinònim d'olorar és flairar. I després hi ha el verb ensumar, que és el que fan, per exemple, els gossos quan flairen aquí i allà. Ara bé, si el que volem expressar és que les coses desprenen una olor determinada, aleshores fem servir l'expressió fer olor, no olorar en aquest cas. Podem dir la colònia fa molt bona olor, no olora bé. O aquesta habitació fa olor de roses, no olora roses. I per indicar que una cosa fa mal olor, l'expressió adequada és fer pudor. Així cal dir, per exemple, deu haver de ploure perquè les clavegueres fan pudor, que és una cosa que passa de vegades. Sinònims de fer pudor en tenim uns quants, com pudir, el verb pudir, o tufejar, o col·loquialment cantar. Si una cosa canta, olfactivament és que fa pudor. I per acabar, els substantius olor i pudor sempre van seguits de la preposició de, mai de la preposició a. Per tant, direm que fa olor de colònia, olor de roses, o pudor de gasolina, o pudor de fum.
Doncs ho deixem aquí. Un plaer, com sempre, Sílvia. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent.
Adéu.
Doncs quan passen un parell de minuts d'un quart de 12, comença el concurs del Català al carrer. Recordem el número per trucar i jugar amb nosaltres, 938072626. I avui hem fet repesca de llibres que fa mesos que no s'han recollit i tornen a sortir, i avui regalem dos llibres. El d'aquesta setmana, Emparellams, de Bindi Books, un llibre poètic que recull la història, una història veritable, que potser heu escoltat d'alguna vegada, d'un guarda forestal de Virgínia que va aconseguir sobreviure a 7 llams i que gràcies a aquesta proesa tothom l'anomenava el pare llams. Recomanat per nens i nenes a partir de 9 anys. I el que repesquem i tornem a regalar és El tresor amagat, de Salvatella, un llibre que combina storytelling, teatre, papiroflèxia i matemàtiques divertides. També a partir de 6-7 anys. Són els nostres premis d'avui. Juguem, Teresa, què proposes?
Va, doncs vinga, juguem. Començarem, com sempre, amb un refrany que s'ha de completar. I avui el refrany comença dient: a cada bugada... Què? Què passa a cada bugada? A veure com acaba. I la segona d'avui, avui canviem de tema i el que us proposaré són paraules que hem de saber si les hem de dir en masculí o en femení, perquè normalment per influència del castellà doncs ens equivoquem en el gènere d'aquestes paraules. Us proposaré la paraula i heu de decidir en masculí o en femení. Però la situo en una frase, eh? A veure, la primera. Els postres d'aquest restaurant són espectaculars. O bé, podem dir, les postres d'aquest restaurant són espectaculars. Què us sembla? Els postres o les postres? Només cal dir això. Quina de les dues formes us sembla la millor? I una altra així similar. Em passes el pebre o em passes la pebre? Què us sembla? El pebre vermell o la pebre vermella, en aquest cas? Si poséssim aquest adjectiu al costat, el color. El pebre o la pebre? Vinga. Us deixo, de moment tenim aquestes tres. A veure com ho veieu.
Esperem trucades al 938072626. N'afegim una altra, va.
Va, així es pot triar més. A veure. Una altra. He d'anar a fer-me una anàlisi complet de sang o he d'anar a fer-me una anàlisi completa de sang? Què us sembla la paraula anàlisi? És masculí o és femení? Un anàlisi o una anàlisi? Proveu, hi ha el 50% d'opcions d'encertar-la, vull dir que si hi ha dubtes...
I tant si l'encerteu com si us equivoqueu, no passa absolutament res, i igualment teniu un número per aconseguir un dels dos llibres d'avui. Són errors que cometem sovint,
sí.
Tot i que avui has canviat la dinàmica i potser has espantat l'audiència.
Però és simple donar la resposta perquè només s'ha de triar entre dues opcions. Per tant, no hem de pensar una paraula que no coneixem o que hem d'encertar així buscant-la en els nostres coneixements. Només es tracta de triar entre els postres o les postres, el pebre o la pebre, o un anàlisi o una anàlisi. I també tenim el refrany, que he dit el primer de tots: a cada bugada I com acabem aquest refrany? A cada bugada, què passa?
Aquest no és curtet.
Bé,
portàvem una colla de refranys
molt
curtets.
Més curts. Potser
aquest
potser
és una mica més llarg, però és fàcil.
Sí, 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 tant. Vaja, jo sembla que encara el sentim dir tot.
Ara sí que s'animen les nostres oients. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
La Mercè té el número 1, s'estrena i, per tant, pot triar.
Bueno, jo aquest de rentar...
Sí. El refrany, doncs. A cada bugada...
Una esquinçada.
Ah, mira, aquest no el sabia jo, eh?
El meu pare sempre deia, cada rentor, un esquinçó.
I l'altra versió és a cada bugada, una esquinçada.
Sí. Jo sí que ho he sentit i dic així.
Doncs aquest jo no el coneixia i no era aquest el final que jo havia pensat, però em sembla perfecte que en coneguem de nous. El que no sé si el significat ve a ser més o menys el mateix, suposo que sí, no? Que a mesura que es va repetint alguna cosa moltes vegades, doncs es van succeint una sèrie de desgràcies, de coses que no van bé. Suposo que també deu anar per aquí.
Passen coses.
El significat, sí. Van passant unes coses i normalment no són favorables, sinó que són coses negatives que van passant a mesura que passa el temps i una cosa es va repetint.
Li donem per bona
sí,
a la Mercè
tant.
I també acceptem trucades amb l'altra versió.
Ah, això, l'altra que jo és la que sabia. Doncs molt bé, en sabem una de nova.
Gràcies, Mercè, tens el número 1.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I amb el 2 saludarem la Remei. Hola.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, perfecte.
Així m'agrada.
A punt de contestar.
Molt
bé. El pebre no, la pebre.
Tu dius la pebre, eh?
La pebre.
Doncs no ho dius bé.
Que haig de dir el pebre.
El pebre, exacte. En català, el pebre és masculí. El pebre, vermell, per exemple. El pebre, negre. Això ve del castellà, perquè en castellà és en femení i per això ens passa, eh?
Doncs jo dic la pebre. Dóna'm la pebre.
Doncs...
Així no ho dic bé.
No, doncs has de dir el pebre, eh? El pebre. I això t'hi fixes, si poses el darrere el vermell, doncs has de recordar això, que és el pebre vermell, no vermella.
El pebre, oh...
I si ho escrivim, recordem que pebre acaba amb una E final.
Ja.
Dues E's, eh? La primera
doncs
i la segona.
Quan xerro casa meva, jo sempre dic, donem la pebre, oh... Ja li diré ara a la meva filla,
doncs va.
Com vingui.
Ara us hi fixeu, masculí.
Vale, molt bé.
Gràcies, Remei.
Molt bé.
Sort amb aquest
gràcies.
Dos.
Adéu. Adéu.
Adéu.
El pebre,
sí.
Masculí, sempre.
Sí, 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 sí. Vull dir, no hi ha altra opció. No? És com allò que vaig explicar la setmana passada del llum i la llum, que el fet de dir-lo masculí o femení que és correcte de dues formes, depèn de quin context ho fa servir, perquè té significats diferents. En les que us proposo avui només hi ha una única opció. És el pebre masculí en tots els casos. Si fem servir el pebre blanc, el pebre negre, o pebre vermell o roig, que també es pot dir roig, doncs en tots els casos és una paraula masculina. I les altres que us proposo també. Tenim els postres o les postres, que hem de decidir, i l'altre també pendent, tenim un anàlisi complet o una anàlisi completa, o masculí o femení. A veure què us sembla.
I una segona versió del refrany.
I una segona versió, exacte, que ens ha quedat. A cada bugada, què passa a cada bugada? La nostra oient ens ha dit una esquinçada, que em sembla molt bé, però hi ha una altra versió que potser us pot venir al cap.
Més popular.
A veure què passa. Sí.
Més estesa.
Sí, sí, a mi em sembla més coneguda, però vés a saber, cada entorn és diferent.
Jo tampoc coneixia cada bugada una esquinçada.
No, jo tampoc.
Em sona una altra, tinc present una
diferent.
Altra.
Sí, sí, sí.
Truqueu-nos al 938-7-26-26. De moment hem rebut dues trucades, per tant, la Mercè i la Remei ja tindrien premi, ja tindrien llibre, perquè avui en regalem dos. I si sumem més oients, doncs farem sorteig quan siguin pràcticament 11:45. Aprenem alguna cosa mentre
sí,
esperem
si
trucades?
Sí, si voleu us explico alguna paraula que tenia per aquí. A veure, fa molts dies que les tenia aquí
doncs
a la reserva.
Avui sortiran.
A la reserva. A veure, una de cuina. A vegades no sabem ben bé com dir una preparació que es fa afegint una mica d'all tallat a làmines en un cuinat, en un fregit, amb pollastre, amb gambes, amb lluç, que hi ha la tendència a dir-ne al ajillo, que és la forma castellana, quan hi afegim aquest allet perquè hi doni més gust. Com ho hem de dir en català, això de l'ajillo? Doncs en català n'hem de dir amb allada. També ve d'all, igualment, el que hi posem és all. Però llavors hem de dir unes gambes amb allada. Pollastre amb allada, xampinyons amb allada, lluç, el que hi vulguis posar, eh? Tot és el mateix. Però això de l'ajillo, doncs, clar, ja es veu que no... En català no hauríem de dir així.
És tan sonor i està tan instaurat que
sí,
costa,
sí,
eh?
Sí, sí, però bé, doncs és qüestió d'acostumar-s'hi, això, quan ho he sentit unes quantes vegades, ja està, eh?
I amb l'am, amb la preposició
am
sempre A-M-B, davant.
Sí, amb allada.
Allada.
Sí, perquè és el clar el que ens lliga amb el substantiu. Doncs això seria una. Una altra paraula que us puc dir. Paraules d'aquestes que venen a partir de marques comercials. N'hi ha una que és... Piqui. Us sona això dels piquis?
Sí.
Són aquesta mena
mitjonets.
De mitjons, sí, que serveixen per protegir una mica el peu, perquè sobretot els canvis de temps, quan les sabates freguen una mica, doncs per protegir. Doncs bé, aquest nom ve d'una marca comercial registrada, que s'escrivia amb K i amb Y, però ja s'ha adoptat en català. I, per tant, el que s'ha fet és normalitzar-la i escriure-la amb les grafies, que no amb la K, no és una grafia habitual en català, sinó que ve d'altres llengües, doncs normalitzar-la i escriure-la amb una Q, una U i una I, piqui. Per tant, en podem dir així tranquil·lament, aquest nom així una mica curiós.
Té singular i té plural.
Sí, piqui o piquis.
Un piqui
i,
piquis,
i dos piquis.
Els dos peus.
Els dos peus, dos piquis. Doncs en podem dir així, és una marca que era registrada, que ho és, però ara ja ha passat a la llengua habitual i ho podem escriure ni sense majúscula, ni amb cursives, ni coses que a vegades fem quan són marques. I ja està, la podem fer servir habitualment, escrita amb Q, Q-U.
Piquis i amb allada.
Ah, exacte, i gambes amb allada, no té res a veure gambes una cosa amb l'altra, eh, avui?
Gambes amb allada, quantes has, eh? Costa
amb
una allada. Mica.
Sí,
costa
moltes
una mica.
Has, és veritat.
Tenim...
I, sí, si vols, us explicaré més coses.
Un
però, si
refrany
no...
pendent i volem saber si postres són les postres o els postres i si anàlisi és un anàlisi o una anàlisi. N'hi posem una de diferent per desencallar, si aquestes
veure,
costen
no sé,
o fan respecte,
eh?
No sé.
Va, una altra, vinga. La paraula corrent. Si no et fa cas, val més que li segueixis la corrent. O si no et fa cas, val més que li segueixis el corrent. Tornem a estar amb el mateix, el tema és el mateix. Què diem? El corrent o no li segueixis la corrent? Una cosa també pot ser el que diem i l'altra és el que hauríem de dir, eh? Això també, ja us aviso. Però bé, és igual, provem-ho. I si no, em dieu la que dieu vosaltres i veure si l'encerteu o no.
Tenim una trucada, la tercera. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia. Que avui no hi havia manera de comunicar, no sé què passava amb el telèfon.
Ah, ja m'estranyava que no truqués.
Hi havia problema de línies.
Sí, deu haver algú, perquè era estrany el que passava.
Sí que el butlletí de Catalunya Ràdio han dit alguna cosa d'una avaria que afectava la telefonia. No ho sé, no ho sé. Doncs ja ho has aconseguit, l'enhorabona.
No és mal.
Pots triar.
Sí, a veure, que com que he estat trucant, a veure, l'última que has dit...
L'última he dit corrent. Si hem de dir el corrent, seguir el corrent o seguir la corrent. I si no, una de les altres que hàgim dit.
La corrent.
La corrent, tu diries això, eh? Si no et fa cas...
Perquè el corrent elèctric, oi, seria una cosa, i la corrent diria jo.
Ah, exacte. Exacte, la confusió és aquesta, eh? Però és en tots els casos que hem de dir el corrent. Ja has dit molt bé que hem de dir el corrent elèctric, que aquest també és un error, que molts cops diem la corrent elèctrica. Doncs no, és el corrent elèctric. Però en el cas de seguir el corrent a algú, també ho hem de fer en masculí. En tots els significats que té corrent, que pot ser un corrent d'aigua, corrent elèctric, estar al corrent... En tots els casos, és en masculí. Per tant, a una persona li hem de seguir el corrent.
D'acord.
Gràcies, Margarita. Bona setmana.
Adéu, bon dia.
Adéu. Són 11:45. Regalem ràpid amb parellams i el tresor amagat per l'1 i el 3. Per tant, Margarita i Mercè, teniu premi, teniu llibre. Teresa, moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Calafell plantarà 401 arbres en els carrers que està remodelant el barri de Segur Platja. El nou arbrat substituirà els 142 exemplars que s'han de retirar. Són 2,8 vegades més. El guany net serà de 259 arbres. Però, a més, la nova plantació serà d'espècies adequades per la zona i que no malmetin les voreres i el subsol, com venia passant de feia anys. L'anterior arbrat era incompatible amb la realització de les obres. S'està tirant endavant una remodelació integral que inclou el subsol i tots els serveis que hi passen, a més dels que es creen, com una xarxa d'aigües pluvials. Les arrels de l'arbrat anterior, de fet, impedien actuar sota terra. El Festival Gastronòmic Corpinat arriba a la cinquena edició. Aquesta edició tindrà lloc del 12 de juny al 31 de juliol i comptarà amb 41 sopars únics de la mà de prestigiosos xefs d'arreu del territori, espais singulars dels cellers del Penedès. Totes les experiències gastronòmiques inclouen una visita prèvia a cada celler. Es tracta d'un festival que va néixer el 2021 amb la il·lusió de fer costat a la restauració i mostrar tot el potencial gastronòmic i vitivinícola del país. Les reserves ja estan disponibles a www.corpinat.com. Tots els sopars tenen aforament limitat i quan s'hagi completat es penjarà el cartell de complet. És el cas, per exemple, d'algunes de les cites, com la del 16 de juny a Gramona, la del 2 de juliol a Júlia Bernet, la del 14 de juliol a Gramona o la del 20 de juliol a Bufadors, totes elles amb entrades ja exaurides. Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca, el Servei de Cultura de l'Ajuntament i la Comissió Voluntària encarregada de la Festa Major dels Petits ja han posat en marxa el procés d'inscripció per participar-hi. Enguany s'ofereixen 321 places en els 16 valls que hi tenen representació. Els infants també poden formar part dels falcons i de les colles castelleres infantils, per les quals no hi ha un límit de places. En aquest cas, cal posar-se en contacte directament amb cada colla. Tindrà en prioritat per participar en la Festa Major dels Petits, els infants empadronats a Vilafranca, o bé que ho estiguin, com a mínim, amb la mare o el pare o la tutora o tutor legal. Les nenes i els nens d'altres municipis podran inscriure's un cop ho hagin fet els de Vilafranca i a partir del resultat del sorteig que definirà els horaris. El període de preinscripció és del 21 al 28 de maig i el tràmit es pot fer en línia a través del web www.vilafranca.cat, donant-se d'alta de l'IDCAT mòbil. Les persones que tinguin dificultats per utilitzar els canals telemàtics poden adreçar-se al Servei de Cultura, a l'Escorxador, al carrer de l'Escorxador número 21, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a les 7. L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha informat que la piscina municipal obrirà portes el dissabte 14 de juny i la temporada s'allargarà fins al diumenge 31 d'agost. Hi ha l'opció d'adquirir un abonament de temporada i familiar amb tarifes reduïdes. La compra d'abonaments s'ha de fer a través de la piscina de la web piscinasantcugatsesgarrigues.cat, però s'ha de tenir en compte que encara que es disposi d'un abonament de temporada, cada dia que es vulgui accedir a la piscina s'haurà de fer la reserva a través de l'aplicació. En el cas de no fer-la, es podrà accedir a la piscina només si l'aforament no està complert. La capacitat màxima de la piscina és de 200 persones.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Amb les cançons i les polèmiques d'Eurovisió, comencem les pantalles. Tots ja sabeu, a aquestes alçades de la pel·lícula, que Àustria s'ha convertit en la guanyadora d'Eurovisió 2025. El festival, marcat una altra vegada per la polèmica participació d'Israel, ha finalitzat amb la victòria d'Àustria i el tema Wasted Love, del jove cantant JJ, que va liderar la classificació davant d'Israel i Estònia.
In the deep end.
vins favorits de l'edició, els suecs, amb Vara Vada Vastu i La Sauna, van quedar fora del podi i Essa Diva, de Melody, ha quedat antepenúltima, però això sí, Eurovisió ha donat un gran èxit d'audiència a Televisió Espanyola.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó.
A més, Israel ha marcat una final molt tensa per la seva queixa cap als comentaristes espanyols de la gala, que ha desembocat en un avís del festival cap a Ràdio Televisió Espanyola i una contundent resposta per part de la cadena. Per acabar-ho de reblar, Pedro Sánchez, el president espanyol, ha reclamat aquest dilluns expulsar Israel d'Eurovisió i la tensió entre Ràdio Televisió Espanyola i la Unió Europea de Radiodifusió ha anat creixent. I en un comunicat, Ràdio Televisió Espanyola ha acabat demanant examinar el televot que va donar la màxima puntuació a Israel. Anem ara a la nostra. Després de mesos de rumorologia, ja coneixem les cares dels nou telenotícies del 3CAT. Raquel Sans, Toni Cruanyes, però només de dilluns a dijous, Anna Garnache, Xavi Coral, Júlia López, Joan Reventós i Núria Soler presentaran els nous TN. Destaquem, esclar, que el vilafranquí Joan Reventós deixa la corresponsalia de Brussel·les i s'incorpora al capdavant dels TN del cap de setmana. Ramon Pellicer, per la seva banda, que hi porta més d'una dècada, deixarà els caps de setmana i presentarà la Marató i un nou format de temes socials a partir de l'any vinent. 3CAT estrenarà a partir de la tardor el que diuen és el seu projecte més ambiciós i transformador dels últims anys, un nou model d'informatius que posarà els continguts al centre i apostarà encara més per la digitalització. Entre les novetats d'aquest nou univers informatiu destaquen aquestes noves cares que se situaran al capdavant de les tres edicions del Telenotícies. Seguim a TV3 amb un retorn inesperat. Bruno Oro i Carla Segura van anunciar el col·lapse de TV3 que al setembre es tornarà a emetre Vinagre. Ho farà sota el nom de Vinagreta i amb una entrega de nous capítols. Els dos actors protagonistes no van revelar massa detalls de la nova entrega. Sí que van dir que el canvi de nom va relacionat amb fer comèdia del segle XXI i que l'essència de la sèrie serà la mateixa.
Oli!
Oli! Que res, que a l'Eli li fa molta il·lusió dir-vos una cosa.
Tornem!
Tornem, Silun!
No, tornem sense el Silun, tornem.
Ah, bueno, sí, que l'Eli s'ha tret al CU.
Exacte, al CU de català. Doncs
pues per treballar al súper no n'hi cal.
Perdona, nena, el saber no ocupa llogar.
Bueno, pues que li feia il·lusió dir-los una al
vostre programa. De... Hola, Richie. Mira, en el programa del col·lapse.
Col·lapse?
Col·lapse.
Ah, això és el que tinc jo de la cagarrina que tinc, el col·lapse.
Col·lapse, nena, que va amb pe. Seràs cafre, tia.
Vinagre es va emetre a TV3 l'any 2008 i només va tenir 14 capítols. Tot i això, va marcar tota una generació que ha anat recuperant els gags i els capítols a través de les plataformes. I Antena 3 ha iniciat la promoció de la seva nova sèrie espanyola, La Encrucijada. Rodada entre Madrid i les Illes Canàries, la sèrie aposta per una cuidada estètica, escenaris de l'impacte i un relat emocionalment intens. Al centre de la trama hi ha Amanda i César, interpretats per Astrid Janera i Rodrigo Guirau. Els seus personatges, atrapats en un amor impossible, pertanyen a dues famílies enfrontades des de fa generacions. El repartiment és un dels seus punts forts, a banda dels protagonistes, compta amb cares molt conegudes, com Abel Folk, Isabel Serrano, Candela Márquez, Paula Prendes, Sílvia Marsó, Antonio Velázquez o Cristóbal Suárez.
¿De dónde has salido tú, César?
Tarde o temprano, la verdad sale a la luz.
Tot i que encara no s'ha confirmat la data d'estrena de La Encrucijada, Antena 3 tot indica, donada la forta promoció que han començat, que és imminent. I presentem ara sèries que arriben aquesta setmana. Des d'aquest dilluns, a Movistar Plus, tenim Hacia Cero. Una de les autores britàniques més reconegudes, Agatha Christie, torna a la petita pantalla amb Hacia Cero. La direcció va a càrrec de Sam Yates, que ja es va fer càrrec de l'adaptació d'Agatha i la maledicció d'Ishtar. Aquesta és la història. L'any 1936, l'inspector Leach investiga l'assassinat d'una vídua a Gulls Point. Un suïcidi fallit, una acusació de fals robatori i la vida amorosa d'una estrella del tennis connecten revelant un complot d'assassinat.
I like a good detective story. But you know they begin in the wrong place. They begin with the murder. No, no. The murder is the end. The story begins long before.
Morning.
Morning.
Wants to bring his new wife to stay here with his ex-wife.
Cause and effect.
Isn't it the honeymoon?
Insult. Injury. Grievance.
Quin accent tan british, tan BBC. I és que es tracta d'una versió serièfila de la BBC, d'una de les obres menys conegudes, però no per això menys addictives, de l'escriptora britànica Agatha Christie. El resultat és una minissèrie de només 3 episodis amb Matthew Rhys, Angelica Houston i Clark Peters. I tots 3 episodis ja estan disponibles a Movistar Plus amb subscripció des d'aquest dilluns. Aquest dimarts a Filmin aterra Los Crímenes de Haparanda, sèrie que podem catalogar de Nordic Noir, que adapta la novel·la Verano de Lobos, de Hans Rosenfeld. Protagonitzada per Eva Melander i Elliot Summer, ens transporta un petit poble fronterer que es converteix en l'escenari d'una cadena de fets brutals quan les restes humanes d'un traficant de drogues apareixen a l'estómac d'un llop mort.
Que yo sepa, no ha habido casos de humanos comidos por lobos en el país desde hace más de 100 años.
Esto es gordo.
Estas cosas no pasan en Haparanda.
¿Qué crees que pasó?
Hubo un accidente.
¡Joder!
¿Qué hacemos?
Quedárnosla.
Su hombre muerto.
Yo he dado todo.
Las bandas finlandesas hacen cada
un dels aspectes més cridaners de Los Crímenes de Haparanda és la seva violència brutal, avisem, que es desmarca de les produccions populars que sol fer la cadena sueca que ha produït la sèrie. A partir d'avui estarà a Filmin. I aquest dimarts a Prime Video arriben Motorheads. Arriba a Prime una sèrie que promet emocions fortes al públic més jove i apassionat pel motor. La proposta segueix un grup d'inadaptats que troben l'amistat gràcies al seu amor pels automòbils, cosa que també els farà viure aventures de tota mena amb importants enemics de la ciutat. A més, alguns protagonistes també hi trobaran l'amor o el que en queda.
Existen dos tipus de persones. Las que pisan el freno y las que aceleran. Lo que tienes que preguntarte es... ¿cuál eres tú?
Dale a este sitio una oportunidad.
¿Por qué?
Porque puede que por fin sepamos más sobre papá.
Nadie sabrá quiénes somos.
Ya, bueno, a lo mejor yo sí quiero saberlo.
Sé que no será fácil empezar de cero en otro instituto. Pero creo que esto te sorprenderá.
¿Chico nuevo?
Sí.
Bienvenido a Ironwood.
Ese tío tiene un Porsche.
Harris Bowers. Esta noche va a correr. Ella irá.
Són els protagonistes de Motorheads, que teniu a Prime Video des d'aquest dimarts. Dimecres a Disney Plus estrena de les 9 piezas del puzzle. És un thriller coreà en el qual, després de trobar el cadàver del seu oncle, Yun Ena queda marcada pel misteri de la seva mort. 10 anys després, l'inspector Han Saem continua sospitant que ella hi va estar involucrada. Quan nous assassinats sacsegen la ciutat, tots lligats a peces d'un puzzle, Han Saem decideix seguir la seva intuïció per atrapar el culpable. Mentre el passat torna en força, Ena es converteix en clau per resoldre un cas amb una veritat que no vol sortir a la llum.
Quin? Ja ja ni qua.
I puzzle 밟았고. 삼촌이 저기 누워 있고. 네, 거기까지예요.
윤이나 씨가 죽였어요?
잘 기억이 안 나요.
Les 9 piezas del puzzle, thriller coreà, que estarà disponible a Disney Plus a partir d'aquest dimecres. També dimecres, a la plataforma majoritària, la de l'Aina, Netflix, arriba Sirenes, minissèrie dirigida per Nicole Castle i protagonitzada per Julianne Moore, Megan Fay i Millie Alcock. Aquesta és la trama. Devon sospita que la seva germana, Simon, té una relació molt estranya i molt tòxica amb la seva nova cap, l'enigmàtica socialité Micaela Kell. Però no sap que Micaela és una oponent a tema. Una comèdia negra de tan sols 5 capítols que pot petar-ho aquesta setmana al catàleg de Netflix, sobretot pel repartiment de luxe que té.
I don't know where this house is.
Everybody knows the Cliff House. Fair $75, holiday pricing.
Anxiety, keep on trying me.
Listen up, everyone. It is Labor Day weekend. The Kells are entertaining every day. All details flow through me.
There's a transient person at the house asking for you. She's carrying hot garbage.
Entre els productors de Sirenes hi ha Margot Robbie, qui sorprenentment no es va reservar cap rol. I és que amb l'aura de Julianne Moore n'hi ha de sobres. Són les Sirenes que arriben a Netflix dimecres. Seguim a Netflix. En aquest cas, dijous estrenen She the People. Tyler Perry, un dels directors més habituals de Netflix, torna a envoltar-se d'un equip d'alta volada a She the People, una comèdia política protagonitzada per Terry J. Boch, que segueix la primera vicepresidenta negra de Mississippi en un intent de controlar la seva esbojarrada família i convèncer un cap que no sembla voler avançar amb els temps i que viu ancorat en el passat.
Looking forward to being
the next lieutenant governor of our great state, Mississippi.
I hate this politics shit.
Mama, have you been smoking weed?
I chew it.
That's the best way to do it.
La primera part de She the People s'estrena aquest dijous a Netflix i la segona el proper 14 d'agost. Aquest dijous a Prime Video, segona temporada de Nine Perfect Strangers. Aquesta sèrie d'èxit està de tornada amb una segona temporada carregada d'intriga i misteri. Aquesta vegada l'escenari ens trasllada als Alps austríacs, on un grup de 9 desconeguts accepta la invitació de l'enigmàtica Masha Mitrichenko per participar en un retir exclusiu de benestar. Envoltats per un paisatge hivernal tan imponent com implacable, els participants aviat descobreixen que aquest retir no és una simple fugida de la rutina, sinó una experiència dissenyada per enfrontar-los amb les ferides més profundes. A mesura que la neu els aïlla del món exterior, el grup es veu immers en una setmana carregada d'exigents dinàmiques psicològiques i emocionals que posen a prova la seva resistència i estabilitat.
With you, when your invitation came, I nearly threw it out.
9 people chosen under bizarre circumstances.
Voilà.
For a healing retreat.
Martin!
Feels like a setup.
Did you bring me here for my money?
I brought you here to heal, David.
So what brings you here?
It's vacation.
Got it.
So what's she like?
I urge you to forget what
Aquesta història amb Nicole Kidman com a protagonista principal us fascinarà mentre explora els límits entre sanació i manipulació, redempció i ruïna. És la segona temporada de Nine Perfect Strangers que arriba dijous a Prime Video. I ens queden un parell de recomanacions. Aquest divendres a Netflix, Big Mouth, 8a i darrera temporada de Big Mouth, que ens permetrà acomiadar uns personatges amb molt poc cervell i sortits de to que ens han ensenyat tots els canvis que vivim durant l'adolescència des d'un punt de vista purament hormonal. Després de 8 temporades i un spin-off, és el moment de dir adéu a Nick, Andrew, Jesse, Jay, Elliot, Diane i companyia amb els darrers episodis de Big Mouth a Netflix. La pregunta és si estaran a l'alçada del llegat d'aquesta sèrie d'animació per adults.
Bienvenidos, amigos, a la última temporada de Big Mouth.
Cory, ¿te lo puedes creer?
Es el final de una era muy guarra.
¡Empuja! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Sale por ese agujero!
Da gusto volver a estar con la vieja pandilla.
¿Verdad? Os he echado de menos.
El entrenador enfermero y DJ Steve Pendejo ya está aquí. ¡Fiu, fiu, fiu! Pero primero, lo que quiera que haga este botón.
Acaba aquesta sèrie estripada després de 8 temporades Big Mouth a partir de divendres a Netflix. I l'última proposta també ens du a Netflix, és La Calle del Terror, La Reina del Baile. Després d'haver-nos enganxat al ja llunyà estiu del 2021 amb una trilogia que va sortir en qüestió de poques setmanes, la franquícia La Calle del Terror torna a Netflix amb una nova entrega independent. Shady Side ens dona la benvinguda de nou i en aquesta nova entrega de la sagnant franquícia, el ball de graduació de l'escola és a tocar i el grup de noies populars es prepara amb les seves típiques campanyes per competir per la corona, per ser la reina del ball. Però tot es torna tèrbol quan una estranya entra en aquesta carrera com a candidata i les altres noies comencen a desaparèixer de manera misteriosa. Serà una nit de festa terrorífica per a la promoció del 88.
Coming to you live from Shadyside High. Only 2 days to go until senior prom, and anything could happen.
Gotcha.
Megan Rogers, principal's office right now.
Torna aquesta sagnant franquícia divendres a Netflix amb La Reina del Baile.
The promise of a bright future. This is your chance to fulfill that promise.
I'm trying to win prom queen, but I am never gonna find a prom dress.
You're so gonna win prom queen.
You better believe I am.
Welcome, class of 88, to your senior prom!
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Recuperem la Lourdes perquè ens porti les fake news, quan vulguis.
Doncs us porto una història força estranya. Explico. Imagineu-vos l'escena, un circ ambulant internacional, el circ Monteblanco, instal·lat a les afores d'Accra, a la capital de Ghana. La carpa plena, el públic entregat, els nens menjant crispetes i comença el número estrella de la nit, una actuació conjunta entre acròbates i animals salvatges. Un dels protagonistes és Franz Dasch, un acròbata de petita estatura però enorme talent, conegut per les seves cabrioles impossibles. Aquella nit, com sempre, Dasch puja a la plataforma, somriu al públic, salta i llisca per l'aire com si fos un ocell. Però quelcom no va bé. Un rebot inesperat al trampolí el projecta massa amunt i amb una trajectòria fatal. Cau just dins la boca oberta de l'hipopòtam Hilda, una bèstia de més de 2.000 quilos que havia estat entrenada per obrir la boca com a part del número. L'animal, sense entendre el que passava, va tancar la boca de cop. Segons expliquen, el públic va esclatar en aplaudiments pensant que era part de l'espectacle. Però al cap d'uns segons, en adonar-se que Dasch no apareixia, l'alegria es va transformar en confusió i la confusió en crits. Els treballadors dels cincs van córrer cap a l'escenari. Es van intentar fer reaccionar l'animal. Fins i tot van intervenir veterinaris, però tot va ser en va. El cos de Franz Dasch no es va poder recuperar. L'incident va causar una gran commoció. El circ va cancel·lar totes les seves funcions, les autoritats locals van obrir una investigació i la comunitat internacional va demanar mesures de seguretat més estrictes en espectacles amb animals. Però és això cert? Pot haver passat?
Avui ens acompanya l'Eli i jo sempre deixo que primer parli ella, que en sap molt.
Una mica fora de joc, la veritat és que jo normalment m'ho crec tot, diré que és veritat.
Doncs si la cap diu que sí, aquí una servidora també s'ho creu fins baix.
Crec que és la primera vegada que encerto en aquesta temporada. La resposta és falsa, però ho haig de dir, que aquesta notícia és una llegenda urbana, sí, que va començar a circular d'internet a mitjans dels anys 90. Mai no s'ha trobat cap prova, cap document ni cap registre que confirmi que Frank's Dash existís ni que un hipopòtam se l'empassés mai una acròbata en un circ. Però és tan detallada, tan rocambolesca i tan visual que ha estat compartida per milers de persones com si fos certa. Un exemple perfecte de com les fake news més absurdes poden semblar reals si ens les expliquen amb prou detalls.
Sí, sí, avui hem caigut de quatre potes. Felicitats, Lourdes.
Gràcies, m'ha costat quasi una temporada sencera.
12 points per tu, directes.
Gràcies.
Apa, que vagi bé, demà hi tornem.
Fins demà, adéu-siau.
Marxem, deixem enrere aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit aquest dimarts al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Demà ens retrobem amb moltes veus i propostes noves. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.